Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La presència policial als carrers de Sabadell es mantindrà durant les nits del 4 al 7 de setembre, els dies en què s'hauria d'haver celebrat la festa major cancel·lada per la pandèmia. Així ho han anunciat avui l'alcaldessa Marta Ferrés i els responsables de la policia municipal i els Mossos d'Esquadra a la ciutat. Els agents pararan especial atenció a punts com el Parc Catalunya, el Parc de Can Gambús o també Can Puiggener. Daniel Corral, inspector de la policia municipal, explica en què es fixaran.
Hem de garantir la seguretat de tota la ciutadania. Que hi hagi punts on hi hagi persones parlant al carrer, no hi haurà cap problema. Sempre i quan es compleixi tota la normativa, que com bé han dit, no hi hagi grups de més de 10 persones, tots portin mascaretes, mantinguin les distàncies. Per això demanem aquesta responsabilitat a tots els joves i no tan joves que vulguin sortir a prendre alguna cosa, als bars, restaurants, terrasses, no hi haurà cap problema. Hi haurà més presència policial, molta més presència policial per evitar altres comportaments que poden posar en perill la seguretat de les persones.
L'objectiu és evitar aglomeracions a la via pública i frenar la propagació de la Covid-19. És dijous 3 de setembre.
Titulars.
La xifra de pacients ingressats al Taulí per coronavirus es manté estable. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. A hores d'ara n'hi ha 53, un més que ahir, dels quals 5 es troben a l'UCI. També s'han confirmat 8 positius nous, 3 menys que ahir, mentre que no s'ha produït cap defunció a l'hospital per Covid en les últimes 24 hores.
L'escola és segura.
Aquest és el missatge que l'administració vol traslladar a les famílies a les portes de l'inici del curs. La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, assegura que els infants són menys transmissors del virus i, per tant, el risc que hi hagi un brot en una escola és més baix. A més, recorda el paper socialitzador dels centres educatius.
I tenint el ple convenciment, i després d'haver-ho viscut durant 6 mesos que ha estat l'escola tancada, en què l'escola és un element essencial per garantir la cohesió social i l'equitat en la nostra societat, no ens podem tornar a permetre tenir i tancar cap escola. Sigui quin sigui el nivell de pandèmia en el que ens trobem en la societat, no podem tornar a tancar les escoles.
Des del departament avui s'ha anunciat que les escoles seguiran obertes per als fills de treballadors essencials, fins i tot si hi ha un confinament perimetral.
En esports, el Sabadell arribarà avui als 2.000 socis.
La incertesa sobre quan podrà tornar al públic als estadis no suma. El president Arlequinat considera positiva la xifra, tot i estar lluny encara de l'objectiu dels 5.000. El número actual no compta encara els carnets dels socis que ho tenen domiciliat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda tindrem un temps plenament estiuenc a Catalunya. De fet, a hores d'ara la temperatura ja és entre 1 i 3 graus més alta que no pas la d'ahir, i avui els valors de temperatura màxima en general quedaran entre els 24 i els 29 graus. Fins i tot podríem arribar a 31 o 32 a l'interior de les Terres de l'Ebre. En general el temps serà assolellat, però hi haurà intervals de núvols baixos que poden deixar el cel mig ennuvolat a la meitat est de Catalunya, també en altres punts del litoral i del prelitoral central o la Catalunya central. Però vaja, aquests núvols no han de deixar pas pluja. El vent en general serà fluix, amb domini del component sud. Demà divendres i dissabte el temps en general també serà assolellat, potser amb algun núvol al principi i al final del dia a punts del litoral. La temperatura encara serà una mica més alta i a partir de diumenge arriba un canvi de temps amb precipitació i un descens de la temperatura, sobretot a partir de dilluns. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens fixem ara en la situació a les carreteres catalanes, on hi ha circulació fluida. Segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit, al seu web no hi ha cap incidència a les carreteres del país. Pel que fa al transport públic, quina és la situació a hores d'ara? Javier Arjona, des del Transmet, bon dia.
Bon dia. Doncs primer de tot recordeu que hi ha afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I res, això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El dispositiu de seguretat de la ciutat per aquest cap de setmana serà exactament el mateix que el de la Festa Major, malgrat que la celebració s'hagi suspès. La policia municipal tindrà 17 equips patrullant la ciutat, entre els quals hi haurà agents de paisà, especialment en horari nocturn. El cos estarà reforçat per agents dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és evitar aglomeracions de persones i el consum d'alcohol al carrer en un moment en què aquest comportament pot suposar un elevat risc de contagi de coronavirus. El reforç de la vigilància es va anunciar la setmana passada després de detectar convocatòries de botellons massius a les xarxes coincidint, Karen, amb les dates de Festa Major.
Tot i que els cossos policials han detectat durant l'estiu episodis puntuals d'aglomeracions a la ciutat, sobretot per consumir alcohol a la via pública, preocupa que aquest cap de setmana la situació es pugui agreujar. Amb tot, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que no s'ha volgut escatimar en recursos per garantir la seguretat.
Malgrat que no hi ha aquesta Festa Major, es continua muntant el dispositiu policial com si tinguéssim aquesta festa i, per tant, a nivell de recursos s'hi aboquen més efectius. En el cas de la policia municipal, per exemple, normalment tenim unes 7 patrulles habilitades i es doblen, passant a 4 patrulles, i també hi haurà 3 equips de paisà. Per tant, amb aquesta voluntat, doncs, que evidentment a la ciutat tinguem més presència policial. També per part de Mossos d'Esquadra es manté, doncs, aquest dispositiu, que estan en cap cas, doncs, evitant aquest dispositiu, sinó al contrari, per intentar fer aquesta part, doncs, d'evitar aquestes concentracions.
Tot i la forta presència policial que hi haurà als carrers de la ciutat, l'intendent dels Mossos, Felip García, assegura que l'objectiu dels agents serà més pedagògic que no pas sancionador.
El nostre objectiu no és sancionar, en cap cas. La nostra presència és d'ajudar. Som un servei públic al ciutadà, això ho tenim claríssim. I l'última ràtio, l'últim moment, serà sancionar aquestes persones. Evidentment que hi serem, valorarem i vetllarem, doncs, perquè la situació pandèmica es compleixi i que la situació, doncs, al capvespre i altres hores de la matinada sigui normal i que sigui com fins ara ha estat, relativament normal, amb petites puntes, doncs, de trobades a joves al carrer.
S'actuarà especialment al Parc Catalunya, al Parc de Can Gambús i Can Puigdener, zones on a l'estiu ja s'han detectat aglomeracions de ciutadans. Des de la Federació d'Associacions de Veïns veuen amb bons ulls les actuacions policials, però alerten que cal anar un pas més enllà. Manuel Navas, president de la FAP, insisteix que cal repensar l'oci dels joves i reclama que l'administració local faci el primer pas.
Però sí que hay que repensarlo. Hay que sentarse toda la gente implicada en la ciudad para ver qué tipo de ocio necesita Sabadell, necesita la gente joven y salir de esa espiral de consumismo. Y posiblemente eso no para ahora, porque, insisto, no es una cosa inmediata, pero sí que a medio plazo debería de replantearse un poco el tema. Por lo tanto, es un llamamiento también que haríamos como federación a la propia administración local para que se intentase crear un marco de debate, de discusión.
A més del dispositiu policial, es mantenen els equips d'agents cívics de la Creu Roja per conscienciar els joves sobre la necessitat de complir amb les mesures de prevenció del coronavirus. Fins ara, els agents cívics han actuat 24 dies, en els quals han sensibilitzat 3.518 persones.
Malgrat que no hi ha cap acte programat de forma oficial pels dies en què s'hauria d'haver celebrat la Festa Major, entre el 4 i el 7 de setembre, una plataforma en línia retransmetrà vídeos, entrevistes i actuacions d'algunes de les entitats que habitualment hi prenen part. Els sabadellencs Pau Rovira i Martí Montserrat han impulsat el projecte Alterna Línia 2020, una Festa Major virtual.
Una seixantena d'entitats, entre les quals hi ha els Saballuts, l'Agrupació Andaluza San Sebastián de los Ballesteros o la Coordinadora de Músics, ja han confirmat que participaran en aquesta iniciativa que engega demà i que es podrà seguir a través de la pàgina web trapellatv.xyz. La idea és que les activitats que s'aniran retransmetent fins dilluns estiguin gravades prèviament i segueixin el que seria el programa habitual de la Festa Gran de Sabadell. Ho explica un dels impulsors del projecte, Pau Rovira.
El dissabte a la tarda hi hauria la cercavila, que òbviament no serà ben bé la cercavila, sinó que serà tot el que les entitats que normalment fan la cercavila han aportat. Llavors sí que hi haurà algunes coses que es parlarà de la cercavila normalment, sortiran vídeos d'arxiu de la cercavila i el que ens han passat a aquestes entitats. Doncs el diumenge al migdia hi haurà l'actuació castellera, el diumenge a la nit hauria de sortir doncs, el tema dels tot el que sigui dels diables i intentar fer això ja a les nits, que hi hagi concerts, intentar fer-ho el més similar possible i, òbviament, doncs, intentar també fer tornejos.
En les últimes hores, els promotors de l'Alterna Línia s'han reunit amb representants del Departament de Cultura de l'Ajuntament, que ha preferit mantenir-se al marge de l'organització, però que veu amb bons ulls la iniciativa. Rovira confia que la bona resposta que estan tenint en els dies previs a les xarxes socials es tradueix en un bon seguiment també a partir de demà de les retransmissions.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Hospital de Sabadell ha registrat 8 casos nous positius de coronavirus en les últimes 24 hores, segons dades de la mateixa corporació. Una persona ha hagut de ser ingressada, però no hi ha hagut cap defunció. La situació actual a l'ens hospitalari local és de 53 pacients hospitalitzats per la Covid-19, 5 dels quals requereixen cures intensives.
Pel que fa a l'evolució de la pandèmia al conjunt de la comarca, i al vespre es va saber que la situació es manté estable, segons les dades del Departament de Salut. Actualment, la taxa de transmissió del virus es manté en 1, el que significa que ni creix ni es redueix. Per aquest motiu, la gerent de la regió sanitària de l'àrea metropolitana nord, Anna Aran, ha fet una crida a estar alerta per tombar la corba.
La mitjana de la taxa de reproducció del Vallès està en l'1, per tant, estem amb una xifra bona, però l'objectiu és baixar per sota de l'1. Quan estem a l'1, estem en una situació d'estabilitat, però d'estabilitat de calma tensa. I, per tant, hem de forçar més que aquesta taxa de reproducció baixi.
Pel que fa a l'índex de rebrot, se situa en el 175, cosa que fa descriure la situació, com deia, com amb aquesta calma tensa. Aran ha fet una defensa dels cribratges massius que s'estan fent pel territori per dos motius. D'una banda, perquè serveixen per sensibilitzar la població de les regions més afectades, i de l'altra, perquè permet detectar molts positius asimptomàtics.
Tenim una dada que és positiva dins del Vallès, que és que tenim una mitjana d'un 6% de PCRs positives de totes les PCRs que estem realitzant. L'OMS diu que com a òptim hauríem d'estar a sota del 10%, estem amb un 6%. Això vol dir que amb les estratègies que estem desplegant estem arribant a la població Covid, no només a la simptomàtica, sinó a la asimptomàtica.
Pel que fa als tests massius a les escoles, ajornen la decisió sobre el protocol que hauran de seguir a l'inici del curs escolar. En qualsevol cas, es descarta que es faci de forma rotativa i sempre se seguiran criteris epidemiològics, com ara que hi hagi un rebrot al barri o la ciutat del centre escolar.
El Consell Comarcal subratlla que el retorn a les escoles dels alumnes vallesans és del tot segur. Les alcaldies de la comarca es van reunir ahir al vespre amb representants del Departament d'Educació per resoldre dubtes de cara a l'obertura de les aules d'aquí a una setmana i mitja. També els van explicar com serà el protocol en cas que es detectin casos positius de coronavirus entre els alumnes. Les alcaldies, per la seva banda, van reivindicar més inversions per pagar el personal de neteja de les escoles.
Un missatge de tranquil·litat és el que van transmetre des de la Generalitat als alcaldes i alcaldesses de la comarca. El delegat del govern a la demarcació, Juli Fernández, va recordar que es porta treballant en el retorn a les aules des del mes de maig i que s'ha fet una bona feina des de l'administració i també els equips directius dels centres per garantir la salut dels infants. En la mateixa línia, la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, va subratllar que els nens i nenes no són els principals transmissors del virus i que les escoles, per tant, no seran focus de transmissió. De totes maneres, la gerent de la regió sanitària, Anna Aran, va explicar com s'actuarà en cas que es detecti algun menor positiu.
Serà l'equip d'atenció primària el que decidirà si s'ha de realitzar la prova PCR o no, en funció de la clínica que tingui, en funció del diagnòstic, i fins que no tinguem el resultat de la prova PCR, no s'activarà el protocol a dins de l'escola. Aquest protocol s'activarà a través de vigilància epidemiològica, que serà qui decidirà quina és l'actuació i quines són les intervencions que s'han de fer en el cas que hi pugui haver algun cas. Per tant, tota la traçabilitat del cas les farem a través de vigilància epidemiològica i a través del gestor Covid que tenim en els equips d'atenció primària.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, no va desaprofitar l'ocasió per demanar més inversions i ajudes pels ajuntaments. Sobretot, es va centrar en la despesa extraordinària que hauran d'afrontar els municipis per reforçar la neteja de les aules que es paga des dels ajuntaments.
És veritat que amb els nous condicionants per tal de poder dur a terme aquest inici escolar, això significarà doncs, una aportació absolutament extraordinària que hauran de fer els ajuntaments per garantir doncs que durant tot el dia, i no només quan finalitzen les classes, doncs, aquestes pautes higièniques necessàries en els centres escolars que ens es puguin.
Per tranquil·litzar les famílies, també es va explicar que el departament ha creat un canal de Telegram anomenat Salut i Escola per oferir informació clara i directa a la ciutadania i on també es publicaran cada dia els nous positius detectats a les escoles.
I sobre l'inici del... Sobre l'inici del curs escolar, el conseller d'Educació ha donat avui alguns nous detalls a la roda de premsa d'aquest matí. Josep Bargalló ha reiterat que no es planteja el tancament dels centres escolars i que, si cal, les escoles romandran obertes per acollir els fills dels treballadors essencials en cas de confinaments perimetrals. També ha anunciat que aquest dilluns tots els centres ja sabran quin és el seu personal sanitari de referència. Pel que fa al conseller d'Afers Socials, Shakir El Homrani, ja ha anunciat un nou ajut de 300 euros per a les famílies que hagin de confinar els seus fills i no es puguin demanar la baixa laboral. La consellera de Salut ha demanat que el govern espanyol es posi les piles per aclarir com donarà suport a aquestes famílies.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Diferents edificis municipals de la ciutat passaran a funcionar com a centres cívics a partir del pròxim ple de l'Ajuntament, que se celebrarà el dimarts dia 8 de setembre. El consistori ha decidit modificar el reglament d'aquests equipaments per tal que edificis que actualment no s'utilitzen amb aquest objectiu puguin començar a acollir entitats i associacions que no compten amb un espai propi. Helena Moliste, molt bon dia.
Bon dia, és el cas de l'Espai Emprius, el Mercat de Sant Joan, el Casal Pere IV, les sales d'actes de les biblioteques municipals i els patis i les sales d'actes del Museu d'Història i del Museu d'Art. Totes aquestes instal·lacions passaran a gestionar-se com si fossin centres cívics, és a dir, podran cedir les seves sales i els seus serveis a entitats de la ciutat. Marta Morell, regidora de Participació, explica quin és l'objectiu d'aquesta decisió.
La voluntat és que els equipaments que tenen espais els posin al servei de les associacions i les entitats de la ciutat. Nosaltres volem cedir espais per necessitats d'aquests col·lectius amb les mateixes condicions de cessió que tenen actualment els centres cívics. A més, amb la incorporació de més equipaments, els espais cívics es poden optimitzar molt més.
Tots aquests equipaments s'afegeixen als altres centres cívics de la ciutat i a la sala polivalent del Parc del Nord, que des de fa anys acullen activitats de totes les entitats de la ciutat.
Més coses en format més breu. Accident de trànsit aquesta nit a Sabadell.
El conductor d'un vehicle i el conductor d'una motocicleta han xocat a la cruïlla del carrer Bernat Metge amb el passeig Rovira i Virgili. El conductor de la motocicleta ha estat evacuat al Parc Taulí amb un pronòstic lleu.
La policia municipal sanciona un home per conduir un vehicle sense haver obtingut mai el carnet de conduir.
Els fets van tenir lloc aquest dimecres al matí al carrer Lluçanès. Els agents policials van detectar la conducció anòmala d'aquest conductor i el van aturar. La policia ha obert diligències judicials contra l'acusat per conduir sense carnet.
Enxampats d'infragant i dos lladres a Santa Perpètua de Mogoda.
Els fets van tenir lloc l'1 de setembre. Els Mossos d'Esquadra van ser alertats per l'alarma que es va activar de l'empresa agrícola on els dos lladres van entrar a robar. Els dos homes van intentar escapar corrents en veure els agents de la policia, però aquests els van acabar detenint.
Sortim de Sabadell i la comarca. Quim Torra remodela l'executiu. El president de la Generalitat prescindeix dels actuals consellers d'Interior, Empresa i Cultura, Miquel Buch, Àngels Chacón i Maria Àngela Vilallonga.
L'objectiu és enfortir el govern amb vistes a la citació de Torra al Tribunal Suprem i que podria suposar la seva inhabilitació. Els substituts seran Miquel Sampé, que assumeix la cartera d'Interior, Ramon Tremosa, que lidera el Departament d'Empresa i Coneixement, i Àngels Ponsa, al capdavant de Cultura. Sampé i Tremosa prendran processó del càrrec aquesta mateixa tarda a les 6 i Ponsa ho farà dimarts que ve, després de la reunió del Consell Executiu.
Catalunya ha registrat un augment de 1.480 casos nous de Covid-19 confirmats per PCR, més del doble dels informats ahir.
Tot plegat eleva la xifra total als 111.641, segons l'últim balanç de salut. Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.051 persones, 6 més respecte al darrer balanç. El risc de rebrot es manté en 186,05, un punt més que dimecres, mentre que la velocitat de propagació del virus baixa lleugerament fins a l'1%.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, descarta confinar Madrid.
Ho ha afirmat després de les declaracions dels presidents de Castella i Lleó i Castella-La Manxa, que reclamaven confinar la capital davant de l'augment de casos. En aquest sentit, en una entrevista a la cadena SER, Illa ha dit que el govern no es planteja confinaments generals ni tampoc mesures per controlar els brots de coronavirus i aposta per mesures quirúrgiques.
El vicepresident Pablo Iglesias contradiu la portaveu del govern, Maria Jesús Montero, i diu que els pares de fills en quarantena però sense Covid tindran dret a baixa laboral.
Iglesias ha anunciat que el Ministeri de Treball està estudiant una ampliació dels supòsits d'incapacitat temporal, és a dir, de baixa, per cobrir aquesta situació.
Alhora, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, afirma que els ERTOs s'allargaran tant com sigui necessari per la incertesa sanitària.
Díaz ha assegurat en una entrevista a IB3 que els expedients aniran més enllà del 30 de setembre, l'actual data de finalització, tot i que no ha concretat fins quan s'allargaria la pròrroga. Tot plegat s'ha de començar a negociar aquest divendres amb sindicats i patronals.
La Fiscalia del Suprem descarta que Puigdemont cometés cap delicte en la gestió d'aigües de Girona mentre era alcalde.
El tribunal investiga l'expresident per presumptes delictes de prevaricació, frau a l'administració i falsedat documental, perquè veia indicis de criminalitat en l'actuació de Puigdemont. Segons ha avançat El Mundo, després d'analitzar la compra del fons d'Arsantos Torruella, la Fiscalia ha emès un informe oposant-se a l'obertura de la causa penal i sol·licitant-ne l'arxiu.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Gairebé 8 minuts per arribar al punt de les dues. El Sabadell arribarà avui als 2.000 socis. Adrián Arroyo, bon dia.
Bon dia, Núria.
La xifra queda lluny encara dels 5.000 que s'ha proposat la directiva. Això sí, encara no es comptabilitzen tots aquells que tenen domiciliat el carnet, amb la qual cosa anirà l'alça del total d'abonaments.
I el ritme és superior al de la campanya passada i sobretot destaca el número d'altes noves, que aproximadament són un 20% dels socis que ja han retirat el seu abonament, tot plegat sense tenir novetats al voltant de quan podrà haver-hi públic als estadis. El que és el principal contratemps d'aquesta campanya, com ha dit a RAC1 el president arlequinat Esteve Calzada.
Amb la campanya de socis estem contents, evidentment, ja sabeu que estem parlant de 5.000 arlequinats, que tant de bo arribem a aquesta xifra, però és cert que amb la incertesa que hi ha és una molt bona notícia totes les altes noves que hi ha moltes altes noves, això indica, i si ho mires en percentatge, és un percentatge alt, ara mateix no el sé, però això indica que hi ha una il·lusió.
Escoltàvem, evidentment, a Bruno Batlle, el director general del Centre d'Esport, referint-se precisament a aquesta campanya d'abonats.
Si passem de l'àrea social a l'esportiva, Adri, la confecció de la plantilla està gairebé enllestida. Ha estat molt matiner al Centre d'Esports en aquest mercat d'estiu, tant que ja són 22 les fitxes que té ocupades.
Dit d'una altra manera, faltarien només els últims retocs perquè Antonio Hidalgo acabi de disposar de tot l'equip definitiu. La prioritat ara com ara passa per reforçar la posició de davanter centre amb una altra incorporació, tot i que no es tanquen tampoc d'altres opcions. José Manzanera, el director esportiu, afronta l'últim mes de finestra de fitxatges amb la calma de tenir pràcticament tots els deures fets.
Estamos muy contentos porque queda un mes de mercado, queda muchísimo mercado aún todavía. Estamos a falta de matizar el límite salarial que al final va a ser muy importante para ordenar un poco este puzzle las piezas que nos faltan. Pero dentro de todo eso no tenemos una necesidad muy marcada, sino que al final lo que estamos haciendo es observar un poco a todos cómo están funcionando, cómo está evolucionando todo, y a partir de ahí ir viendo qué situaciones hay interesantes en el mercado que podamos optar a ellas en cuanto a lo económico.
Al marge dels fitxatges, el Sabadell també treballa per jugar dos amistosos la setmana vinent, aprofitant l'ajornament de la primera jornada de Lliga contra l'Almeria. La idea és que siguin dimecres i dissabte al CAR de Sant Cugat, tot i que no es descarten tampoc d'altres escenaris.
Iker Undabarrena i Jaime Sánchez, dos dels reforços d'aquest mercat de fitxatges, es presenten aquesta tarda a l'Estruc. Ahir la ronda de presentacions ja va començar amb Víctor García i Diego Fuli. Què destaquem d'aquestes primeres declaracions, Adri?
Doncs del carriler dret valencià, que agraeix l'excepcional rebuda que ha tingut i sobretot que destaca el model de joc que té el Sabadell d'Antoni Hidalgo.
respira il·lusió entrenant i amb moltes ganes de que torni la competició i de donar la talla en esta tornada al futbol professional. Vaig veure el Sabadell l'últim partit contra el Barça i la veritat és que em va agradar molt la seva idea de joc, com proposa amb valor i sobretot eixa profunditat per les bandes que crec que a mi personalment em pot anar molt bé.
Pel que fa a Fuoli, el porter és coneixedor de la gran competència que tindrà en Bian Makay, però confia, diu, en les seves possibilitats. L'aragonès també ha explicat tot el que ha parlat amb Vidalgo des de la seva arribada.
A los nuevos que nos adaptemos lo antes posible y lo que también nos ha transmitido es que hay que tener las pilas cargadas, estar preparados porque dentro de nada la exigencia va a ser máxima. Cada rival nos va a exigir al máximo, vamos a tener que sudar sangre para sumar puntos en esta categoría y bueno, el hecho de estar preparados es lo que nos ha transmitido principalmente.
La presentació de Víctor García i de Diego Fuoli van ser ahir a la tarda al local dels Saballuts. Avui les de Jaime i un de Barrena seran a les 5 a l'Estruc, tot en el marc de la campanya Impulsem Sabadell de l'Ajuntament per fer costat a les entitats culturals, recreatives i d'oci de la ciutat en un moment difícil com l'actual.
I afegim un apunt també de futbol. El Sabadell Nord va guanyar el Molins per 3-1 ahir en el segon test de pretemporada. Van ser superiors als locals, especialment a la primera meitat davant l'equip dirigit pel sabadellenc Santi Fernández. Els gols del conjunt entrenat per Pablo Becerril els van anotar Isaac Serna, Òscar Jaén i Eric Martínez. Era el primer partit en 6 mesos al municipal de Can Uriac.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Continuem endavant. Avui torna a la muntanya el Tour de França. Serà una nova prova de foc per a David de la Cruz, que intenta refer-se d'una lesió al sacre sense haver tingut descans. El sabadellenc suma ja 5 etapes de patiment físic, l'última la d'ahir, amb una petita treva per al seu malmès cos.
El mateix corredor de l'Emirates a les xarxes socials agraïa haver pogut rodar amb més tranquil·litat i espera poder afrontar les pròximes etapes amb més garanties que no pas aquesta primera setmana de competició. I és que avui, 6a etapa, torna, com deies, Núria, al desnivell, 191 quilòmetres entre la Tail i el Mont Aigual, amb dos ports de tercera categoria i un de primera, el Col de la Luzet, en el tram final. Ahir a Privà, de la Cruz va perdre 4,50 respecte al belga Van Aert, el guanyador de l'etapa, i ara mateix és al lloc 164 de la General, a 57 minuts del líder, un mallot groc que ja no és per a Julián Alaphilippe, després de la sanció oferta pel francès, sinó que el vesteix Adam Yates.
El Creu Alta Sabadell en vol ha tornat a les pistes després d'uns dies fent físic fora dels pavellons. L'equip arlequinat ha trepitjat el parquet aquesta setmana per primer cop en un any, molt especial per als creualtencs que militaran a Adria Primera Nacional.
L'objectiu serà consolidar-se a l'embol estatal, un repte pel qual ja hi treballen. Ho fan, això sí, sense poder entrenar amb absoluta normalitat, com ha explicat l'entrenador Sergi Cifré.
No podem treure gaire sensacions perquè els entrenos que estem fent a pista són gairebé sense contacte, més aviat individuals, vull dir que així com a sensacions de grup que m'ha deixat a la pista, no t'ho puc valorar, però sí que és veritat que les sensacions a nivell dels reforços que han vingut i de il·lusió que tenim en aquesta temporada, doncs és superbona.
Com pràcticament tots els equips i esports, l'handbol Sabadell també està pendent de com evoluciona la pandèmia per confirmar els amistosos que té previst jugar. D'entrada, el primer ja ha quedat suspès.
Tenim una pretemporada amb molts amistosos, amb diversos caps de setmana amb dos amistosos, un dissabte i un diumenge, i de moment estan tots en l'aire i el més prudent és anar decidint sobre la marxa. Continuen posats en el calendari, però, per exemple, el d'aquest cap de setmana l'hem anul·lat perquè la federació ha tret una normativa que els equips han de portar 14 dies entrenant junts i tots els jugadors que participin en aquests amistosos han de portar 14 dies per considerar-se grup estable.
Per tot plegat, Cifré s'ha mostrat escèptic sobre la disputa amb normalitat d'aquesta primera nacional. Recordem que la Lliga Sobal va ajornar a l'inici de la competició just un dia abans del debut i que el calendari de primera no deixa gairebé ni un cap de setmana lliure per si hagués d'aturar-se en algun punt de la competició.
Afegim un parell de punts més. Leo Messi podria seguir una temporada més al Barcelona.
Això es desprèn de la primera reunió entre Jorge Messi, el pare i agent del jugador argentí, i Josep Maria Bartomeu, el president blaugrana, a l'espera d'una segona trobada, tot en un Barça que jugarà el primer amistós de pretemporada el dissabte dia 12 contra el Nàstic de Tarragona de Toni Saligrat. Ahir, per cert, l'Espanyol va golejar 3-0 al Màlaga en un amistós jugat a Marbella entre dos rivals del Sabadell en guanya la Lliga.
I contagi massiu al Boca Juniors. A dues setmanes de reprendre la Copa Libertadores, l'equip argentí compta amb 18 infectats.
Neymar Junior també ha donat positiu per coronavirus, així ho ha publicat l'equip després que el PSG anunciés 3 positius a la plantilla. Els altres dos contagiats serien Di Maria i Paredes.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Menys d'un minut per arribar al punt de les dues. Aquí posem el punt final a Notícies Migdia d'avui que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.